notícies. Pol Prats.
Bona nit, són les 11. El president de la Generalitat demana als grups parlamentaris que no posin pals a les rodes per aprovar els pressupostos del 2024. Durant el discurs institucional de Sant Esteve, Pere Aragonès ha fet una crida a aprovar els nous comptes de la Generalitat. Ha remarcat que és imprescindible per abordar reptes com la sequera o l'educació.
Els pressupostos de la Generalitat pel 2024, imprescindibles per seguir avançant i que requeriran de la responsabilitat i el compromís d'una majoria del Parlament de Catalunya.
La qüestió econòmica ha centrat gran part del discurs d'Aragonès, que ha marcat el 2024 com l'any per acordar un nou finançament per Catalunya. Entre les seves prioritats també hi ha situat el català. El president ha tret pit del fet que suposa que la llengua catalana es pugui fer servir al Congrés i que estigui més a prop de ser oficial a la Unió Europea. En aquest sentit, ha fet una crida a continuar per aquest camí.
El 2024 ha de ser l'any d'un nou compromís de totes i tots amb el català, amb més presència que mai a tot arreu, per enfortir la nostra llengua i que també la puguin fer seva els que han arribat a Catalunya a la recerca de benestar i prosperitat.
Aragonès també ha defensat l'amnistia i ha posat sobre la taula continuar invertint en educació, en la lluita contra la violència masclista i contra la sequera. De fet, el discurs l'ha fet des del dipòsit del Rei Martí, al districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona, per subratllar la sequera extrema que pateix el país. Més coses, restablerta la circulació de trens a les línies R13 i R14 de Rodalies. Renfe ha retirat fa una estona el tren que s'havia avariat ara fa una hora a l'estació de Vimbodí, a la Conca de Barberà, i que ha obligat a interrompre el servei. Segons Protecció Civil, la incidència ja està resolta i els trens tornen a circular amb normalitat. I augmenten a gairebé 300 les persones migrants rescatades aquest dimarts quan intentaven arribar amb pastera a l'estat espanyol. En total, avui hi ha hagut almenys 7 rescats, els dos últims aquesta tarda a l'illa de Cabrera. Salvament Marítim ha rescatat una cinquantena de persones procedents del nord d'Àfrica que anaven en dues barcasses. Abans ja havia rescatat unes 250 persones més en 5 rescats, 2 a l'illa del Hierro amb 130 persones, entre les quals 2 menors d'edat, i la resta amb 2 rescats més a les Illes Balears i un altre a Torrevieja, a Alacant. I un últim apunt abans dels esports, les Nacions Unides fan mutis sobre l'anunci que Israel no concedirà més visats als seus treballadors de forma automàtica. Israel ho ha anunciat aquesta tarda amb l'argument que l'ONU ha estat del costat de Hamas perquè, segons l'estat hebreu, no ha condemnat prou els atacs del 7 d'octubre. De moment, però, l'ONU no ha badat boca. Fa uns minuts, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha publicat una piulada en favor dels drets dels refugiats. Tot i això, no ha fet cap referència a aquest anunci d'Israel. Una mesura que deteriora encara més la relació entre el país hebreu i l'organització internacional. També és una decisió que pot posar en escac la tasca de les Nacions Unides a la Franja de Gaza, on ja hi han mort gairebé 21.000 persones pels atacs israelians. I en esports, el Joventut ha guanyat el Reyer de Venècia a Badalona per 89-81 i encadena 5 victòries consecutives a l'Eurocup de bàsquet. Yannick Crac, amb 17 punts, ha estat el màxim anotador de la penya. En futbol, el Liverpool és el nou líder provisional de la Premier League anglesa després de guanyar el camp del Burnley per 0-2 amb gols de Darwin Núñez i Diogo Jota. Els Reds tenen 2 punts més que l'Arsenal, que dijous jugarà contra el West Ham, i els pot empatar l'Aston Villa si guanya el partit que està jugant aquesta hora a Old Trafford contra el Manchester United. Més coses, Vitor Roque vola cap a Barcelona i aterrarà al Prat demà al matí. S'incorporarà als entrenaments del Barça divendres 29. I la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, passarà demà pel quiròfan. Li faran una artroscòpia del genoll esquerre per buscar la causa de les molèsties que li impedeixen jugar des de fa mes i mig. I acabem amb el temps. Ens espera un dimecres tranquil i assolellat. Això sí, tornarem a començar el dia amb boira a la Vall de l'Ebre i a la Plana de Lleida. Serà més fàcil que marxi que els últims dies i això afavorirà un ambient menys fred al centre del dia en les àrees de Ponent, on avui no s'ha vist el sol. A la resta del país, després d'una matinada i unes primeres hores del dia amb glaçades en molts sectors de l'interior, l'ambient serà força suau, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, al Camp de Tarragona i al Pirineu Oriental. Això és tot per ara. Us deixem amb el Tu Viràs. Més informació al portal de notícies RAC1.cat i demà, a partir de les 6 del matí, com sempre, al Món RAC1.
És Sant Esteve i us estem oferint aquest Tu diràs especial amb alguns dels millors moments que hem tingut en aquests primers mesos de temporada radiofònica. I si hi ha un equip que ha estat protagonista, és sens dubte el Girona, en positiu. És la revelació a la Lliga Espanyola amb números de rècord, havent perdut només 9 punts en tota la primera volta. Una autèntica barbaritat. De fet, fa només uns dies l'equip de Michel va fer història guanyant per primer cop un partit oficial al Barça. Va ser un partidàs a Montjuïc, que va acabar 2-4 a favor del Girona. I els del Tu diràs ens van dir l'endemà: per què no muntem un programa especial a Girona? Dit i fet, 24 hores després d'aquesta victòria històrica, vam organitzar un programa especial express a la botiga oficial del Club Gironí, al centre de la ciutat de Girona. I ens va acompanyar el president del Figeli i un munt de protagonistes. Una gran nit de ràdio que recordarem en els pròxims minuts, i per després encara ens quedarà el concurs en què vam sortejar la samarreta dels Rolling Stones a un oient, i també ens visitarà el David Llorenç amb un final feliç que va ser curiós, curiós. Senyor del Figeli, què tal? Bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit i benvinguts.
Molt bé. Mira, tenim aquí la taula realment plena d'autèntics VIPs amb el senyor Eloi Amagat, exjugador, gran capità. Hola, Eloi.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, com estàs?
Bé, amb ressaca emocional.
Encara. Mira, i a més de l'Eloi Amagat i del Josep Maria Fonalleres, hem portat tres gironins de RAC1 il·lustres. On és el senyor Xavi Puig, director del Superesports? Hola, Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? T'hem tret de casa, disculpa, eh?
Bueno, de tant en tant surto, també, de casa. Perquè...
Sí, no has sigut mai a la botiga aquí o no?
A la botiga m'estreno, sí, oh. Tampoc no fa tant que està oberta, però no hi havia estat.
Que,
no.
Botiga d'aquesta, d'equip top, eh? No, m'ha encantat, dues plantes.
El líder de primera,
llavors. El líder de primera, sí. Hola, Miquel Agut.
Bona nit.
Què tal?
És que l'equip està així de top perquè té la botiga top. Primer és la botiga top, llavors ja és l'equip top a nivell de la botiga.
Tot, no?
És a l'inrevés.
I també un altre gironí il·lustre, és la veu de Montilivi, Albert Bassas.
Què tal, Aleix?
Què tal?
Bona nit, molt bé, home.
Tot bé?
Sí,
quina temporada. Què t'havia de dir, tu, quan cantaves els gols allà a Montilivi, no? De segona... Home,
doncs sí. De fet, ara ja em començo a imaginar el moment, tant de bo arribi, que algun dia pugui fer sonar per la megafonia de Montilivi les notes de l'himne de Champions. Jo crec que llavors, si algun dia puc posar l'himne de Champions a Montilivi, ja puc plegar.
Perquè, president, es podria jugar a Montilivi, Champions? Vull dir, la normativa UEFA permetria aquest estadi jugar partits europeus? És que no sé com va, és un dubte que tinc ara.
Bé, en principi sí, no tenim cap indicació. Al contrari, sí, és cert que hem de venir a veure l'estadi i sabrem més exactament el que ens demanarà UEFA, però bueno, no crec que tinguem cap problema per competir. Jo crec que hi ha camps per allà inclús en pitjors condicions. Crec que sí que s'ha de tenir un mínim d'aforament, però crec que no tindrà cap problema.
No hi ha problema.
Si em permets, el que estaria espantat seria si fos l'alcalde de Girona més que el president de Girona, perquè imaginar-te 5.000 hooligans del Bayern Múnich o del Hajduk Split arribant a Girona no sé com, ja em agradarà veure, hem de tornar a aixecar les muralles a fons.
Ja s'ho creu que van guanyar el Barça ahir 2-4 a Montjuïc? O sigui, avui n'ha estat conscient o ahir la nit? O...
Sí, totalment, perquè durant el partit, tot i tinguent davant el Barça i que ens va ficar les dificultats de, com a equip de grans jugadors i sobretot moments d'inspiració individual que podia crear problemes, com així es va ser, crec que el Girona tenia el partit on volia sempre, i també vam tenir la cert o la sort d'avançar-nos en el marcador, que això també te diferencia una mica a l'hora d'encarar el partit. Però a mi em va donar sempre la sensació de que el Girona podia fer més mal en el partit que el Barça, i que tenia més condicions a dins del partit per fer molt de mal.
La Lliga és possible a partir d'ara o com diu, vostès en parlen perquè preguntem?
Sí, perquè no...
Li dic perquè amb 41 punts en 16 jornades, després la passarem algunes xifres, però en tota la història de la Lliga, un equip que ha fet 41 punts en 16 jornades ha estat o campió o segon.
Bueno, ja hi firmem, vull dir que no hi ha problema. No es tracta de veure'ns i no veure'ns.
Però s'imagina guanyant la Lliga o no?
No me l'imagino, perquè sé que el camí és molt llarg, ja he viscut experiències com aquestes, Jo estic una mica en desacord amb tot el que diu la gent de la pressió. Crec que...
Què vol dir? Que no en tindrà de pressió el Girona ara?
El Girona no té res a perdre en tota la temporada. O sigui, en el moment que estem i com estem, no tenim mai cap pressió de guanyar ningú. Jo també me'n recordo que vaig lluitar per una lliga que la van acabar guanyant i tothom ens deia que cauríem. És el millor que et poden dir.
La de l'Atlètic de Madrid? Del fet, ja li ha estat campió de Lliga, campió del doblet va ser, no? Sí, no és l'any sí, del doblet, sí, de Lliga i Copa? Sí, sí. Clar. I qui deia que la perdien a Madrid?
Bueno, que a Barcelona ho deia tots.
A Barcelona també ho deia? No hi havia racó encara, aquella època.
Tu ja ho deies per Isè.
Deia, és que és més, deia que vam jugar a la Copa el 10 d'abril a Saragossa i deia que el Barça ja venia amunt i que l'Atlètic no guanyaria i això ens donava una gasolina brutal. O sigui, ens mentalitzau, vosaltres sols ens mentalitzau.
La central de Pantich la fa aquest senyor.
Sí.
Ho dic amb tot el respecte, eh? No, però, i la Lliga també van dir que no aguantaríem. I és que un equip que venia de 2 anys dolent, que tot el que estava fent era positiu, no hi havia res en contra, evidentment que tindrem molts partits, que tindrem la necessitat de guanyar. Sistema allà dalt i això ho has de saber gestionar, però jo com veig l'equip avui, veus els ulls dels futbolistes amb la confiança, amb la seguretat que tenen, a dia d'avui no és un problema. El 10 d'abril, el 15 de maig ja, després ja en parlarem si arribem aquí, però a dia d'avui no és un problema.
Els jugadors reclamen ja primes i alguna cosa o no?
Ja fa temps, cosa.
Que mal parit són els jugadors, eh?
Estan aprenent ràpid.
Era d'un bon mestre, potser.
No, bueno, no.
Del que hem vist en el passat, també. I bé, tindran premi, evidentment, no? Si hi ha Europa o si hi ha...
Evidentment.
Una cosa, hi haurà premi. Pateix pel mercat d'hivern el president? No sé si vostè o Quique Càrcel. T'ho dic perquè està sent un aparador. Ara mateix tots els futbolistes del Girona, no? I ve un mercat d'hivern en què hi ha equips grossos amb potencial econòmic, es poden...
Bé, tot el bo que estem fent també porta coses negatives.
Truquen, eh? Truquen més ara? Sona més el telèfon?
No, està sonant i estem encara aviat... No sé, jo crec que estem en un moment que els jugadors també volen gaudir d'aquest moment. I jo... No sé què pot passar i no ara no tenim una bola per saber el que passarà, però jo crec que els jugadors estan visquent un moment també per ells inolvidable, i quan estàs en un any així que estàs gaudint tant, que estàs disfrutant, fer un canvi crec que un jugador no s'ho planteja.
O sigui, des del club compten que no marxarà ningú.
Comptem i esperem de poder aguantar que no marxi ningú.
I fitxar?
Evidentment, si hi ha la possibilitat de millorar l'equip i dotar-lo de recursos, perquè la temporada evidentment pot ser llarga, poden passar coses, sancions, expulsions, lesions, pues hem d'estar preparats i hem de dotar l'equip de les condicions per poder lluitar.
Estava pensant que igual que és un problema perquè és un aparador, també pot ser un avantatge a l'hora de fitxar, perquè segons qui s'animi a fitxar pel Girona.
No pots convèncer, no?
Jo crec que tant el mercat d'hivern com l'any que ve, si et fiques en competició europea, és molt més fàcil fitxar un jugador per un equip que està en competició europea. Imagina't si estàs a Champions, però que un altre rival de la nostra entitat que no jugui aquesta competició.
I si em sembla una mica punyatero, li agradaria que tornés Oriol Romeu si no jugar al Barça?
Bé, l'Oriol ens va donar un resultat fantàstic. És un jugador que ha sigut important per l'estabilitat i estabilitzar el Girona a primera divisió, i els bons jugadors sempre són benvinguts, i els jugadors que sabem que ens donaran rendiment són benvinguts. A partir d'aquí és jugador del Barça i hem de tenir tot el respecte per un jugador que té contracte per un altre club.
Clar, Oriol Romeu, jo ahir, Delfí, quan el veia escalfant-se a la banda amb el Girona guanyant 1-3 contra els seus excompanys, pensava, què deu pensar Oriol Romeu? Tu com a exfutbolista, què creus que pensava?
Bueno, ell està amb un gran club i també ha fet un pas que ell volia, que és totalment respectable i que li feia il·lusió, i que ha anat a un gran club que lluitarà per coses molt importants. Jo crec que també devia pensar, ostres, en quin moment estan visquent, i també potser interiorment també li hauria fer il·lusió que pugui viure aquest moment, però entenc que ell viu el present, que és conscient de que està en un gran club i està centrat a intentar jugar els màxims possibles, de minors possibles, per ajudar el seu equip.
Perquè arribi algú al mercat d'hivern, cal que marxi algú? O pot venir algú sense que marxi ningú?
No, no, aquí la, el que estem intentant és consolidar el club a primera divisió, i estem en un moment que estem lluitant per coses increïbles, i hem d'intentar millorar l'equip en l'aspecte de que pot haver-hi amb el transcorrement de la temporada dos partits que vinguin lesions, sancions, i hem de tenir recursos per seguir competint com estem competint fins ara.
Aquest projecte ha anat creixent paulatinament i va un pas enrere inesperat amb el descens. Ara l'equip s'està consolidant a la primera divisió, i de quina manera, n'és líder. M'agradaria saber, en els plans que tenia el club, quan s'havia d'arribar a Europa i si l'equip s'ha avançat als plans europeus que pogués tenir el club dins del creixement del projecte.
Home, no teníem marcat en l'any 3, en l'any 4, no? Ficar-nos a Europa, perquè això és... Som bastant realistes i sempre pensem en la salvació i que havíem de fer pas a pas, any a any, la salvació. El primer any és difícil perquè ets el novell i és el que arribes i, bueno, has de començar a fer un equip de primera divisió, i després és difícil per seguir mantenint-te any a any. No pensàvem en l'objectiu d'Europa, sinó pensem, o hem pensat sempre, en l'estabilització del club a primera divisió i ser un club que està 8, 10, 12 anys a primera divisió, i ara sembla molt fàcil i tot just estem en el tercer. I això també hi haurà un any que no sortiran tan bé les coses i pot ser complicat, i aquest any és que no surt bé és el més important per salvar-te, no? Per tant, anem a poc i evidentment l'equip s'està avançant amb aquest rendiment. Això és vull dir, no cal pas sorprendre's ni tot el contrari.
Quin és l'objectiu ara, segons el president del Figeli? O sigui, com a club, quin objectiu tenen ara? Entrar a Europa ja, un cop s'assoli la permanència? Lluitar per la Champions? Vull dir, es marquen ja alguna cosa mínima o no?
Jo crec que per seguir prosperant i tenir ambició, has de tenir ambició i t'has de marcar objectius amb tota la tranquil·litat i sense voler mirar més d'allà, és intentar seguir sumant punts per, de moment, el pròxim objectiu ha de ser intentar classificar-te per Europa. Portem molt bona puntuació.
És que amb 20 punts,
sí,
els últims això, anys amb correcte, 20 punts més has estat a Europa League.
Correcte. I també, sí, vull dir, jo, realistes, penses, fent-ho normalet, tens moltes possibilitats de ficar-te a Champions, però
30 punts serien ja Champions.
Sí, bueno, però has de sumar el dilluns, ara és el primer pas per aquests reptes. Sí,
ahir el director esportiu Quique Càrcel, que ens va atendre sortint de l'estadi olímpic Lluís Companys, jo li feia una pregunta que m'agradaria fer-li a vostè, president. Seria una decepció o un fracàs ara no entrar a Europa? O sigui, a la jornada 16, 41 punts, tenint tot tan a prop, si caigués en picat ara mateix l'equip, us enduria una desil·lusió, una decepció? Seria un fracàs ara mateix?
Un fracàs no seria, perquè ja estem salvats. No sé si matemàticament ho estem, ens falta un punt, ens en falten dos, vull dir, això ja és qüestió numèrica, però és que no ens plantegem això, perquè veus l'equip i dius tira, perquè aquests hi van de veritat. És que és el que penses, és que jo penso, tinc ganes que arribi el dilluns per veure una altra vegada l'equip. És que ahir no pensava ni en el resultat, per molt que és important guanyar en el camp del Barça, quan tu veies l'equip, és que no et preocupes.
Amb el 3-3 de Lewandowski vostè hagués quedat igual de content, potser. Vull dir de la imatge.
Jo he quedat igual de content perquè sé que jugant així guanyarem molts de partits. Vull dir, és que aquesta és la realitat del Girona. La realitat del Girona és com aconsegueix aquests punts i com es desenvolupa en el terreny de joc.
Ahir li van dir alguna cosa a la llotja de Montjuïc, al president Laporta o algú del Barça?
Bé, la veritat que ens van felicitar, ens van reconèixer que havíem jugat molt bé i que estaven molt, molt contents per nosaltres, i que ens van donar l'enhorabona, van tenir un tracte excepcional en aquest aspecte.
Es va haver de contenir o no, del Figeli? A la llotja. És un president tranquil, no, ja?
Sí, ja t'hi vas acostumant, i el Josep Maria també està tranquil.
El Figeli és una...
Bé contingut de casa.
El Figeli a la llotja és un esfinx. Jo tinc la seva dona moltes vegades al costat, i de tant en tant el toca per comprovar que està viu.
algun dia s'hi dirà, estàs bé, estàs viu, perquè...
Però celebra per dins, no?
Sí, home, i tant, fas allò de...
No, però si guanyem la Lliga, et banyaràs aquí al riu com Gaspar al Hamas, o no?
Quina imatge, per favor.
Hem de ser serios, no? Però bueno, crec que si passa això, farem moltes bestieses, tots.
Alguna cosa grossa s'ha de fer. Mira, també s'acompanya el company del Diari de Girona, Marc Brugués, analista també i comentarista del Girona Jugar a RAC1. Hola, Brugués.
Hola, bona nit.
Què tal? Bé, benvinguts a la teva terra, eh?
Sí, benvinguts i ja ho sabeu, sempre és un plaer.
Periodista, col·laborador i signador d'empats.
Sí, és prudent. Signa l'empat sempre, no? I al final el Girona...
Ahir no el signava, us ho vaig avisar.
És veritat. Per anar acabant, no sé si algú a la taula té alguna pregunta, però primer de tot agrair al Girona que ha vingut el senyor del Figeli com a president i representant totes les facilitats d'avui, el fet que estiguem aquí de nit en directe a la botiga oficial del club, que ha quedat preciosa. A més, està en un lloc privilegiat, al centre de la ciutat, no?
Sí, crec que hem fet un pas important amb la botiga. Feia temps que ens ho plantejàvem, i una mica perquè vegis el que ha sigut el Girona fa dos anys i mig, fer el projecte de la botiga i fer una inversió a la botiga, ens ho pensàvem molt i era un esforç important perquè vegis què és el Girona i el que és ara, no? I ara, evidentment, vam trobar aquesta ubicació a la Rambla que ens deien que no era comercial, ens deien moltes coses, i nosaltres vam dir, no, nosaltres hem d'estar en el cor de la ciutat, hem d'estar on te passa molta gent, on els gironins els hi quedi molt a prop venir a la botiga, puguin venir a peu, i que Girona, o Barri Antic, és una zona de turisme i de pas molt important, i creiem que això era un pas important per nosaltres.
Es nota, m'han dit els treballadors de la botiga, que avui també ens estan aquí acompanyant fins a la 1 de la matinada, que avui ha hagut un dia molt intens, aquest dilluns a la botiga, no?
Sí, sí.
Que se deuen estar venent el que no està escrit.
Està superant totes les nostres expectatives a la botiga. La veritat que ha coincidit l'obertura de la botiga amb el millor rendiment de l'equip, tant al final de la temporada passada com aquesta temporada, i evidentment es nota molt, si vas bé, es nota molt.
Han de fer samaretes vintage, del Figeli, de l'Oi Amagat, no? Una samareta vintage, sí.
No sé si és gaire bo això, eh? Samaretes vintage d'un, però...
Quin jugador ven més, Delfi?
Hi ha una mica de tot. Ven molt Stuani, Aleix, per exemple, els holandesos, holandès que passa aquí amb una samarreta de Daley Blind, increïble, és increïble. Vull dir, és que no pots dir un jugador perquè et sorprèn moltes coses.
Que bé. Ciutat esportiva en marxa, no?
Sí.
Si tot va bé?
Bueno, estem a punt de començar.
I estarà acabada aproximadament, què?
A l'estiu tindrem el que és la primera fase provisional, el que tenim a la vinya ho tindrem ja acabat, i l'equip segurament a l'estiu o per començament de pretemporada s'anirà a la nova ubicació, i la definitiva estarem en un parell d'anys i mig o així, ho tindrem llest.
26, no, aproximadament?
Sí. I a Montilivi hem d'intentar ser més o no, president? Sí.
Bueno, evidentment l'estadi se'ns està quedant petit. Estem venguent totes les entrades partit rere partit. En 3 o 4 dies, 5, acabem les entrades, i evidentment ens aniria bé venir que vingués més gent i que pogués encabir més gent. Ja he repetit diverses vegades que estem treballant amb la possibilitat de millorar l'estadi, i que no només més gent, sinó que pugui tenir molt millor condicionat tots els serveis i totes les instal·lacions que té l'estadi.
Es pot fer, es pot ampliar.
Sí, és clar que es pot ampliar, el que passa que precisa temps i agilitat en els processos.
Va, no faran un estadi nou, vull dir.
Bueno, la idea és la idea de la propietat és que Montilivi sigui un estadi nou, un estadi preparat per primera divisió, actuant sobre aquest i deixant el nou, diguéssim, no un estadi nou.
Sí, com a Sant Mamés, no? Que van girar el nom una mica.
Com a Sassuna, vull dir que, bueno, estem preparant, ens han de presentar el projecte de com podem fer tota aquesta transició, que no és gens fàcil, no? Estem veient
el Barça,
no?
Mira el Barça, no? Sí, sí, clar.
Però, president, l'última vegada que vam parlar d'això, de l'Estadi Nou, no descartaves que es pogués ubicar en algun altre lloc que no fos on hi ha l'actual. No ho vas descartar. No sé si això s'ha descartat ja, i us senyiu al lloc on hi ha l'actual estadi i millorar-lo, o si encara hi ha obert una altra opció.
La nostra idea és que l'estadi, i principal o primer idea és que l'estadi es quedi a Montilivi, perquè Montilivi ha passat d'estar lluny de la ciutat pràcticament està dins la ciutat. Abans anar a Montilivi ho veies que havies d'agafar el cotxe i tot, no? Ara la gent va a l'estadi a peu, puja a peu i ho fa com una passejada. Evidentment estem parlant i hem de parlar amb l'Ajuntament de que tot això sigui possible, i dins de la ubicació, que no és gens fàcil, de la ubicació que tenim i una mica les limitacions que hi ha als voltants de l'estadi, que puguem tenir un estadi, sinó els accessos, moltes coses s'han de millorar. Hi ha molts problemes d'aparcament. És veritat que puja molta gent a peu, puja amb un bus que paga el Girona perquè la gent vagi a Montilivi, però hi ha molta gent de fora de la ciutat, de comarques, que ven cotxe, que ha d'aparcar, que té problemes, que no és gens fàcil, i això és, no ho hem de solucionar nosaltres només, sinó necessitem que més gent que s'impliqui i que les institucions s'impliquin al 100%, perquè crec que estem en un moment històric i que no podem deixar passar aquesta oportunitat.
Ho anirem veient. Després li tanquem la botiga, no es preocupi.
Perfecte, gràcies i encantats de que esteu a casa nostra.
Tu diràs, amb Aleix Parisé. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
32.273 32273.
Sèrie
14014.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Movento Sarsa Volkswagen volem ser al teu costat. Movento Sarsa Volkswagen, conduïm amb tu cap a un futur millor.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Cupra per unes festes plenes de somnis. Bones festes!
RAC1 i Club Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Hem fet concursos en públic l'últim dijous de cada mes, i un dels més especials va ser quan, per exemple, vam sortejar una samarreta dels Rolling Stones, que va ser l'exclusiva mundial que va avançar el Tu diràs un mes abans que el Barça fes oficial que lluiria aquest logotip el dia del clàssic a Montjuïc. Ens ho passem bé els últims dijous de cada mes amb el públic que ens acompanya, amb gent maquíssima que va veure com fem ràdio en directe, i també ens ho passem molt bé amb aquest tipus de concursos, amb l'Eduard de Batlle, el Xavi Puig i amb alguns personatges que ens porta, com sempre, l'Albert Bermúdez. Aquest va ser especial especial. Hi havia una samarreta en joc que val més de 400 euros.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Esteu bé, estimat públic? Sí? Amb ganes de veure la gran final del concurs del Tu Diràs? Molt bé. Vosaltres també, Anaïs, Maria, sí, Poquí?
Home, i tant.
Perfecte, molt bé. Poquí, tot bé.
El gran concurs del Tu Diràs.
Siete veces más fuerte que tú y veloz y siempre estoy de buen humor.
Vinga, arrenca el gran concurs del Tu Diràs, com l'últim dijous de cada mes, aquest més especial que mai perquè sortegem la samarreta única del Barça i el Rolling Stones. Ja tenim per aquí el David. Hola, David, guanyador del dimarts, del concurs del dimarts. El Jordi, de Llinars del Vallès. Jordi, què tal? Vas guanyar dilluns el miniconcurs que vam fer. I el Josep Maria, de Tarragona. Josep Maria, vas guanyar ahir. Bona nit, benvinguts. No us coneixeu?
No.
No, molt bé. I també tenim per aquí els grans Eduard de Batlle i Xavi Puig. Hola, Edu.
Bona nit.
Hola, Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
Heu anat seguint els Saperes? Bé, ho has fet bé dilluns i els dimecres, eh?
Tant dels de penals, m'encanta aquest format perquè pregunta, és ràpid.
Preguntes complicades, alguna.
Sí, és a la mort sobtada, sí, sí, m'agrada molt. M'agrada molt. I és un honor estar aquí amb tres guanyadors de semifinals per...
De nivell, eh?
Molt nivell.
Hi havia preguntes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Jo a mi m'agrada.
És per això que el concurs d'avui tindrà a nivell.
Ah, sí?
Sí. Us faig
a ràpidament. A teva part, vols dir.
No, no. Sé el que trames i puc garantir que també tindrà molt de nivell. Aviam, la part teòrica i la part pràctica, com sempre. La part teòrica la faré jo i el, en Xavi la part pràctica. La part teòrica seran rondes llampec. Una per cadascú. Dos minuts per concursant. En aquests dos minuts jo us aniré llançant preguntes de resposta oberta. No us dono opcions, com a les semifinals. Resposta oberta. Us vaig llançant preguntes sobre els clàssics de tota la història. Els... I les aneu contestant. Si no en sabeu alguna, podeu dir passo. I si les consumiu, tornarem al final abans que s'acabin els dos minuts. Si falleu, no resta punts. Per tant, si no us quedeu amb el dubte, dispareu. Guanya aquest, o suma més punts en aquesta part teòrica, òbviament, qui tingui més respostes correctes. Ho heu entès bé?
Sí.
Perfecte. Voleu que comencem? Sí. Ja m'ho dic jo mateix. Comencem amb en Jordi. Dos minuts de rellotge, eh? En Joan Ferrús portarà el temps. Quan jo digui temps, comencem. Preparat, Jordi?
Més o menys.
Som-hi, eh?
Vinga, va.
3, 2, 1, temps. Jordi, quin president del Madrid va votar el crit de «Es polaco el que no vote, e-e».
Passo.
Quin mite blaugrana dels anys 20 va ser jugador, entrenador i secretari tècnic del Barça i jugador i secretari tècnic del Madrid? Mite del Barça anys 20.
Passo.
Els dos màxims golejadors de la història en clàssics de Lliga van néixer a l'Argentina. Qui són?
Messi. Passo.
Aquest que ve serà el primer clàssic a Montjuïc. En quants estadis del Barça s'han jugat clàssics de Lliga fins ara? En quants? No cal que diguis quins. Quants?
Dos.
Correcte. El primer clàssic de la història va ser un amistós l'any 1902 per celebrar la coronació de quin rei espanyol?
Passo.
Hi ha quatre jugadors que han fet gol en un clàssic de Lliga vestint les dues samarretes. Ja han fet gol amb el Barça i amb el Madrid. Quatre. Digue'm-ne almenys un.
Luis Enrique.
Correcte. Bona. Quin entrenador holandès dirigia el Barça en el 0-5 del Bernabéu de l'any 74?
Passo.
Quin davanter del Madrid es va tocar la pebrotera mirant al públic al Camp Nou?
Hugo Sánchez.
Correcte. Hugo Tarugo, li deien. Quin davanter bosnià del Barça li va fer dos gols al Madrid al clàssic de Lliga de la temporada 95-96?
Codro.
Correcte. En quantes finals de Copa del Rei s'han enfrontat Barça i Madrid? 4, 7 o 12?
4.
Incorrecte, són 7. Quin àrbitre basc va xiular el clàssic de la temporada passada al Camp Nou?
Passo.
De quina marca era la samarreta dels anys 90 del Barça que duia una franja blanca a les mànigues?
Apa.
Correcte. Qui era l'entrenador del Madrid en el 5-0 dels blancs al Barça de Cruyff la temporada 94-95?
Passo.
El clàssic s'ha jugat fora d'Espanya en 3 països, en partits amistosos a Venezuela i als Estats Units i en l'únic oficial a on?
A l'Arabia
Saudita. Correcte. El Madrid va ser fundat oficialment el juny del 1902 per dos germans nascuts a Catalunya. Quin era el seu cognom?
Passo.
Tornem. Quin president del Madrid va votar el crit d'Es polaco el que no vote?
Temps.
6 encerts per en Jordi.
Que ja està molt bé, eh?
Molt bé, Jordi.
No, no era fàcil. No.
Aplaudiment
fàcil,
per en Jordi.
Sí. 6 encerts. 6 encerts, Jordi. Els nervis, el directe, preguntes del 1900, del 2023. Compte, eh? Compte, compte. Va, som-hi. David, anem amb el David.
Estàs preparat?
Vinga. Més o menys,
3, 2, 1, temps. Jordi, perdona, David, de quin mamífer era el cap que es va llançar a la gespa del Camp Nou al clàssic del 2002?
Porc.
Correcte. Quin és el jugador que ha vist més targetes, grogues o vermelles, en la història dels clàssics?
Stoichkov.
Incorrecte. Sergio Ramos. Quin exjugador paraguaià va debutar al Barça en un clàssic de l'any 89?
Romerito.
Correcte. Quina ha estat la ratxa més llarga d'anys del Madrid sense guanyar en Lliga al Camp Nou? 5, 10 o 20 anys?
5.
Incorrecte. 20. Quin exjugador mort aquest any 2023 i guanyador de la pilota d'or va fer l'últim gol del Barça en un clàssic a les Corts?
Passo.
Quin migcampista alemany que va jugar a Barça i Madrid va marcar un gol en el seu primer clàssic l'any 80?
Juster.
Correcte. Qui va fer el gol del 5-0 del Barça al Madrid la temporada 93-94, el cinquè gol?
Passo.
El clàssic de la pandèmia a Valdebebas, abril del 21. Real Madrid 2, Barça 1. Quin defensa català que ara juga al Celta va marcar el gol del Barça?
Oh, sí. Aquesta me la sé. De saber després. Passo.
Quin jugador va fer el gol de la victòria del Barça al clàssic de la temporada passada al Camp Nou?
Que sí.
Correcte. Quin d'aquests entrenadors del Barça no va perdre mai un clàssic de Lliga al Camp Nou? Cruyff, Guardiola o Luis Enrique?
Cruyff.
Correcte. Com es diu l'àrbitre que Stoichkov va trepitjar en un clàssic de Supercopa d'Espanya al Camp Nou?
El tens aquí.
No me'n recordo, passo.
Quina marca de neveres era el patrocinador de la samarreta del Madrid als anys 80?
Teca.
No, incorrecte, Zanussi. Qui era el porter del Barça en el 5-0 del Madrid, del Barça de Cruyff, la temporada 94-95?
Zubi.
Incorrecte, Busquets. Quin davanter austríac va marcar un gol en el primer clàssic de Núñez com a president al Camp Nou, febrer del 79?
Passo.
En el seu primer clàssic al Camp Nou, Messi va fer un hat-trick. Quin any era?
El 2006?
2006?
Incorrecte.
O no, i temps.
2007.
Ah,
en David ha encertat 4 respostes. Però que això és la part teòrica, eh? I ara no s'acaba.
Déu-n'hi-do, Josep Maria, estàs a punt? Estàs a punt, eh?
Hans Krankel.
Va, un poquí. Foli.
3, 2, 1... Temps. Josep Maria, quin dorsal portava Raúl, el davanter del Madrid, quan va fer callar el Camp Nou després d'un gol l'any 99?
El 7.
Correcte. El jugador que més clàssics ha jugat contra el Barça en Lliga, només en Lliga, és un històric porter blanc ja retirat. Qui?
Puyo.
Correcte. 3 jugadors anglesos han marcat pel Madrid en algun clàssic. Pel Barça només un. Qui?
Marc Hughes.
Incorrecte. Lineker, quants clàssics de Lliga s'han jugat fins ara amb el Barça com a local? Més o menys de 100?
Menys.
Correcte, 93. El primer 5-0 del Barça en un clàssic va ser l'any 35. 4 gols de Martí Ventorrà. A quin porter, legendari del Madrid, ex d'Espanyol i Barça?
Passo.
Quin defensa serbi del Madrid va passar la història per un autogol en un clàssic al Camp Nou l'any 91?
Estilique?
Incorrecte, Spasic. Qui va fer el cinquè gol del Barça al 5-0 de la temporada 2010-2011?
Jeffrey?
Correcte. A quin central basc del Madrid va fer-li Romario la famosa cua de vaca, el 5-0 del 94?
Ai...
Foqui, no et toquis.
Tens la imatge i no saps el
Taranta.
Nom. Incorrecte, no. El Corta. Qui va fer el sisè gol del Barça en el 2-6 del Bernabéu l'any 2009?
Torna a repetir-la.
Qui va fer el sisè gol del Barça en el 2-6 del 2009 al Bernabéu?
Piqué.
Correcte. De l'11 titular del 5-0 de 2011, hi ha més jugadors retirats o en actiu?
Retirats.
Correcte. 7. Com es deia l'àrbitre que va protagonitzar un escàndol en un clàssic de Copa al Camp Nou l'any 70, en xiular un penal inexistent?
Burufeta.
Correcte. Quina peça de roba duia sempre el Di Stéfano del Força Barça, interpretat per Alfons Arús?
Xandals.
Correcte. L'abril de 2004 el Barça va trencar una ratxa de 8 clàssics seguits sense victòria, guanyant 1-2 al Bernabéu. Qui va fer el gol de la victòria amb una vaselina sobre Casillas?
Xavi,
és correcte.
Ha entrat aquesta jutja.
Són 9. I el d'abans, hi ha hagut aquí bar, són 5. El David n'ha fet 5, no 4. Per tant, Jordi 6, David 5 i ell 9. El Josep Maria 9.
Sí. 5, 6, 7, 8, 9. Correcte, sí.
I el David, ens havíem d'escoltar una o són 5, però bé.
Molt bé.
Així està el marcador, no? 9-6-5, ara mateix. 9 al Josep Maria, 6 al Jordi, 5 al David.
Perfecte.
Josep Maria, pinta directiu del Barça, sí, eh?
Sap molt de la història, sap molt de la història, sí, sí. Molt bé, Edu. Nivell top saber tot això del Barça, no? Hi ha preguntes increïbles, eh? Aquí el públic, en sabíeu algunes, sí? O eren difícils? Eren difícils, eh?
Era xungur, xungur.
Ho heu fet molt bé. De veritat, doneu-vos per satisfets. Va, Puig, va. Et toca, a veure.
Som-hi. Sí, sí, satisfets, però volen la samarreta.
Sí, sí, sí. Ara anem a tres proves ràpides.
Vinga, sí.
Són 2 punts per prova, les dues primeres. L'última tindrà una puntuació encara superior. Escoltarem 3 gols importants del Barça contra el Madrid, amb alguna interferència. Haureu d'encertar de quin gol es tracta. Són gols d'Antes, que diria aquell. Hauríeu de dir 2 d'aquestes 3 coses. Golejador, resultat i competició. D'aquestes 3, 2. Comencem per tu, Jordi. Espera't, que els tinc situats. Jordi, exacte. Anem amb aquest gol.
Dispara de Koeman! La base de portera avui a les fejas, a la xic, i dispara, i remata de cabeza, gol!
Caispa gol, transmissió de Força Barça.
No tinc idea, però bueno. Direm Vaquero, gol de Vaquero.
Gol de Vaquero.
Hem de dir, golejador, resultat i competició d'aquestes 3, 2 coses.
Digues Vaquero
i 2-1.
2-1.
No, és 2-0, gol d'amor a la final de Copa de l'any 90. La Copa que salva Cruyff, tothom diu, de ser destituït.
Sí.
Vinga, som-hi amb tu, David. El gol pel David.
Julio Alberto. Endavant, en Salguero. Julio Alberto.
Ha rematat! Gol! Just al minut 45.
Amb la veu de Josep Fèlix Pons.
Potser el Marcos a Copa del Rei?
Marcos Copa del Rei. És correcte. Són dues dades correctes. Un 2-1, el gol de les botifarres de Schuster i que li dona al Barça el títol de Copa contra el Madrid a la Romareda. I som-hi amb la teva, Josep Maria. Aquest és el teu gol.
Galopada de Carrasco, cede para el 10 del Barça, espera la salida de Agustín, le recorta, aguarda la entrada de Juan José, que se clava en el palo y marca así un gol sensacional.
Más que maniàtics!
Una mica sí. Un Barça-Madrid, 2-0.
I el golejador? O la competició, no, pot dir?
Sí, competició, golejador, resultat.
De Lliga.
I què has dit, 2-0?
No, és la final de la Copa de la Lliga. És el mític gol de Maradona que deixa allà en Juan José enganxat amb els cataplines al pal. Va ser un partit d'anada, 2-2. Després de la tornada, el Barça acaba guanyant aquella Copa de la Lliga, aquella competició que es va inventar Núñez. Sí. Per tant, 2 punts pel David.
Sí, David, compte, et poses amb 7, ja. El 9, Josep Maria, 7, David,
i 6, el Jordi.
Jordi, Déu-n'hi-do.
Dos punts també en joc en aquesta segona prova. Vinga, escoltareu cadascun de vosaltres una cançó i la pararem en un punt. Haureu d'encertar quina paraula anava a continuació de la cançó. Totes elles, les paraules, tenen a veure amb Luis Figo, el seu fitxatge pel Madrid, i el seu retorn, els seus retorns al Camp Nou amb la samarreta del Madrid. Primer per tu, Jordi.
S'ha entès o no?
Sí?
Va, s'ha entès, va.
Totes relacionades amb en Figo, el seu retorn. Pararem la cançó en un punt i hi ha una paraula que té relació amb tot això. La primera, Jordi, per tu, del grup Molotov.
Hacerse marranete, se atora en el reflete. Cada que lo veo es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tambal mal amarrado.
I aquí ve la tornada, que diu una paraula que té relació...
Bé, no donem pistes, a veure.
Amb Figo i el seu retorn al Camp Nou. Ja.
No, la cançó, no, això són, molt, no, això no, són moltes cançó, nits, no. Tard de nits a Poble Nou, no, no et saps la cançó.
Vinga, tornem.
Podem tornar a posar, sí.
Segona opció, vinga, amb els auriculars.
Jo no entès el que deia.
Som-hi. Fixa't en les primeres paraules, sobretot.
Hacerse marranete, se atora en el retrete. que lo veo es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado.
No? Una paraula relacionada amb FIBA?
Una paraula.
Al Camp Nou, no.
Digue'n una.
Potser és algun intent, perquè tornant al Camp Nou, jo què sé.
Digue'n una.
Mierda, potser? Mierda?
A veure si és mierda.
No me llames cerdo.
Cerdo era la paraula.
Llàstima. Deixa-li, deixa-li el David, sí, mira.
El famós porquet. David, a tu et toca una cançó d'un dels meus grups preferits.
Que bo.
Cançó, tu podria ser, però no és aquest, de la Ludwig Van.
A veure.
Tot allò, qui? Qui ve? Gràcies per venir. A qui li canta? La Ludwig Van, gràcies per venir.
Traïdor.
A veure.
A veure. Ai, Judas. Ja seria això una mica. Ja seria això una mica.
No conta, no, traïdor i Judas?
No.
No, a veure, ahir, si estic amb tu. No,
és bastant sinònim.
Tu creus que la Ludwig Van dirà traïdor? No, diu Judas. Per alguna cosa diu Judas. Per tant, no és correcte.
A veure, Josep Maria.
I Josep Maria, per tu, cançó de Laura i Juan amb la col·laboració de Fanny Lu, que sona així.
Yo de ingenuo fui creyéndotelo todo, fui entregándotelo todo. Sin sospechar que te vi ser.
¿Qué dios? ¿Te vi?
Te vi.
Te vi
ser.
Te mato, era Laura y Juan.
Te ser, el.
Te vi ser el.
¿El qué?
Te vi ser el.
Ajá.
¿El qué?
¿El traidor?
¿El traidor?
A ver.
¡El traidor!
¡Oh! Boníssim, eh?
Fiat Touring Luna Park.
Bueno, increïble, eh? 2 punts per ell, no? Pel Josep Maria, eh?
2 punts pel Josep Maria.
11 et destaques.
11, 11 7 punts, 7, i
7 i 6.
Anem a l'última prova, que és la prova d'habilitat.
Bona, sí.
I que val 5 punts.
Val, 3. Hòstia, ho pot girar tot, això?
Pot que girar tot?
Bueno, sí, de fet, el Jordi, si guanya, pot empatar.
Sempre es decideix a l'última prova. Sí,
perquè... No em valia 6. 5 punts.
Perquè qui pot sortir beneficiat d'aquest clàssic és el Girona, que ves per on podria acabar líder aquesta jornada. Servidor, gironí d'adopció, ha portat aquests 3 xuxos, el xuxo gironí.
Oh, ei, puc participar.
Guanyarà la prova.
Prova.
Va, vinga.
Qui guanyarà?
Guanyarà la prova qui sigui capaç de menjar-se amb més velocitat i empassar-se al xuxu. És a dir, volem veure...
Calla un moment,
president, per favor.
La boca buida.
La boca buida, volem veure, evidentment, perquè si no és una marranada. Volem veure empassat el xuxu. És velocitat. És velocitat, és una contrallotja, més anirem un per un, perquè d'aquesta manera podem gaudir.
Sort que hi ha hospitals aquí a prop.
President, la bossa.
Però, bueno, sou al·lèrgics a la crema o alguna cosa o no?
Això t'acabaràs.
El clàssic no... Gastronòmic.
Fa bona pinta el xuxo o no? Bona pinta, bona olor.
Les 4 de la tarda, millor.
Millor que ara? Però heu vingut xupats a casa ja?
Sí, ara amb un gin toniquet això baixarà molt.
I tant que baixa.
Va, a veure, posarem el cronòmetre en marxa i ho farem un per un, eh? Vull dir, farem una crono individual. Una crono individual que d'aquesta manera podrem veure bé, no? Quants segons.
Tots junts, tu vols fer-ho?
Home, jo crec que ha de ser el primer que pugui posar-se al micro a parlar perquè ja té la boca buida.
Home, no està malament, fer-ho.
És que saps què passa?
No sprint.
Fem un sprint, va.
Millor. Fora, Xavi Puig, ja esteu canviant les normes, dels seus
dos. Ell volia fer una contrarreloj. Llavors decidiràs tu, eh?
Mans sota la taula.
Participants, mans sota la taula. Pariser, decidiràs tu qui guanya.
Val.
Després no vull complicacions.
Ai, sense mans, a més. Sí, ha valgut, ha valgut.
És l'únic concurs de la història on les regles es fan sobre la marxa.
Per
començar, que
comencem
així. Ah, amb les mans aquí sota la taula, vale, vinga.
Sí, sí, comencem amb les mans sota la taula.
Va, què, un per un?
No,
no, tots a l'hora.
Vinga, va, tots a l'hora, va. Vinga, 3, 2, 1, ja. A comer.
Hi ha ganes, de guanyar.
Mala meva.
Hi ha ganes de guanyar això.
Ara mateix. El Jordi té experiència, eh?
Sí, va amb tot,
eh?
La boca, ara
mateix. Atenció, que està tot el gol nord aixecat, eh?
No us feu mirant. No us feu mal, sisplau.
S'ha d'acabar tot,
eh? No us feu mal.
El David, el veig al ritme.
El David.
Esteu perdent temps mastegant.
El Josep Maria està saborint, eh?
Sí. Bo, eh, Josep Maria? Està molt xutxo. A Tarragona no em fan d'aquesta
polla. Però hi ha molta crema, eh? Jo crec, hòstia, és que clar, hi ha molta crema.
Però és millor que hi hagi crema, passa millor.
Quina última...
Però el té a la boca.
Em passa, Jordi.
El té a la boca, eh?
Em passa, Jordi. Ai,
espera, però no us feu mal, sisplau, que no hi hagi ningú que prengui mal.
S'ha de llapar això, eh?
És com un esquirol ara mateix.
S'ha d'empassar, s'ha d'empassar. Veu,
ojo, Josep Maria, que encara remuntarà.
Ojo, eh?
Sí, Josep Maria, anar a poc a poc.
L'has empassat, ara. Molt bé.
El Jordi.
I ara ha passat una cosa meravellosa, que és que el Jordi tenia 6 punts i com que n'ha sumat 5, en té 11.
Exacte.
Igual que el Josep Maria. Vull dir, ara mateix esteu... David, em sap greu, et queda mig xutxo.
Estàs descartat.
Te l'acabaràs?
Però ara... Sí.
Penseu a casa, eh?
Maria, Anaïs i Poquí, si voleu anar tirant, i Albert, podeu anar tirant, que ja és l'una, de veritat.
No. Un desempat ràpid o què?
Us deixo marxar, sí. No, és que hem de desempatar molt ràpid. Esteu empatats a 11 punts, els dos. Sí. Us ha agradat per això el xutxo?
Sí. No ho sé.
S'ha de dir que, puc dir una cosa molt ràpida, mai havia vist a ningú menjar un xutxo contra el rellotge amb tanta elegància com el Josep Maria.
És que de veritat, ara s'aixuga les mans.
Per ordre, David, com a tercer classificat del gran concurs del Tu Diràs, aquest gran concurs prèvi del clàssic, t'emportes una entrada doble per anar a Port Aventura. Felicitats.
Moltes gràcies.
Val. I ara, com que regalem una samarreta al Rolling Stones i al Barça, entre el Josep Maria i el Jordi, el primer que encerti el títol d'aquesta cançó del Rolling Stones s'emporta la samarreta. Vinga, fot-li, Ferrus. M'estan fent senyals de ni puta idea del Rolling Stones. Els dos.
Jo m'he posat una cançó de track 7 del disco 2.3.
No?
No. Start Me Up.
Start Me Up? No. A veure, posem-ne una altra. A veure, posem-ne una altra, va, Ferrus.
Sí, és guapa, aquesta cançó.
Aquesta és xula.
Sí, like a rainbow.
No?
Ha vingut a tocar Mick Jagger, eh, i tot.
Tenim guanyadors, havia guanyat també en les proves més tècniques el Josep Maria, fent 11 punts. El Josep Maria de Tarragona s'emporta una samarreta del Rolling Stones! Escolta, de veritat, moltes gràcies. Espero que us hagueu passat bé, com a mínim l'experiència ha estat divertida. David,
gràcies a vosaltres, sí. És un plaer.
Jordi,
gràcies.
Sí, a punt, t'has quedat, El Rolling Stones, Josep Maria, felicitats.
Moltes gràcies.
Cap a Tarragona. Ara t'explico com ho farem per això de la samareta i també com farem per lo de les entrades. Gràcies, Poqui, gràcies, Maria, gràcies, Anaïs, gràcies.
Adéu.
Gràcies, Puig, Edu, sou irrepetibles, sou. Estimat públic, moltes gràcies. Espero que hagueu passat una gran nit de ràdio. Fins a la pròxima. Sou molt grans.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Espero que us hagueu passat bé en aquest especial Tu diràs que hem fet dia de Sant Esteve, recuperant alguns dels millors moments del programa. I acabarem, com fem habitualment els dilluns, amb una secció que es diu Final Feliç, i que normalment no té cap final feliç, perquè ens la porta el David Llorenç. Històries diferents, estrambòtiques, surrealistes del món de l'esport, com aquesta, amb la que avui tancarem aquest especial, d'un àrbitre molt peculiar. We'll be right back.
Final feliç.
Una mica de piano amb el David Llorenç.
I vaselina, per la hora.
I vaselina.
Piano i vaselina.
Anem una mica tard avui.
No, sí, no, sí, en cert, no passa mai això, una mica. És raro, és estranyíssim.
Però a mi m'agrada, perquè són aquestes hores ja de la nit en què la gent ja va tancant els ulls a casa i s'escolta atentament.
No, al contrari, estan ja roncant i amb la pota estirada, diguéssim.
Què portes avui, David?
Doncs mira, avui et porto la història d'un àrbitre com no n'hi ha hagut mai cap. Ah. És un àrbitre de beisbol, es deia Bill Byron, i ja només sabent els malnoms que tenia, ja veus que devia ser alguna cosa especial, perquè li deien Hummingbird, que vol dir colibrí, sí. També li deien Lord Byron, un afamat poeta britànic, sí. O The Singing Umpire, que és el que li fa més justícia, que és l'àrbitre cantarí, perquè el que feia era que es dirigia als jugadors cantant o en vers, o sovint totes dues coses alhora.
Sí?
Sí.
Durant tot el partit?
Durant tot el partit.
La partida de beisbol pot ser molt llarg.
Molt llarg, molt llarg. I a més n'hi ha molts, vull dir, però molts. O sigui, partits durant la temporada n'hi ha a punta pala, perquè en poden jugar dos en un dia, o sigui, que n'hi ha molts. Però o sigui, estem parlant...
Cantava o recitava versos als jugadors?
O sovint tota l'hora.
Val.
Val? Estem parlant d'una altra època, eh? Bill Byron va néixer el 1872 a Nova York i era jugador de beisbol que va arribar a disputar partits a les lligues menors, però quan es va adonar que no era prou bo per arribar a l'èlit, doncs va volcar la seva passió pel beisbol en l'arbitratge i va començar des de les categories més baixes fins a anar pujant i va estar 7 temporades a la National League. La National League és la més antiga de les dues lligues que es van juntar, l'altra és l'American League, per construir la Major League Baseball, val? Que són les dues conferències, per entendre'ns. Doncs ell va estar allà des de 7 temporades, des de 1913 fins 1919, i de fet va arbitrar unes sèries mundials a l'any 1914 entre els Philadelphia Athletics i els Boston Braves. Evidentment es va fer de seguida molt popular entre els jugadors perquè era un cas únic, o sigui, tu vas allà i tens un àrbitre que es dirigeix a tu en vers o cantant, doncs, hòstia, el que passa és que només tenim esquitxos de les coses que deia, perquè tot i que va seguir arbitrant fins que tenia 70 anys i va morir el 1955, és a dir, una època, no diré recent, però assumible, ni cap biògraf, ni cap historiador, ni cap periodista va tenir prou visió per agafar-lo i fer-li un tercer gra i una compilació d'anècdotes, perquè n'hi ha algunes que ens han arribat fins avui en dia que són molt sucoses. Tenia la mania de cantar permanentment durant tot el partit, cantorrejar, fins i tot quan, saps quan hi ha un batedor, sí. Val, que li llencen la pilota, darrere del batedor hi ha el catcher, que és sí. Aquell que va amb la màscara, que és el que agafa la pilota en cas que el batejador no la connecti, i darrere del catcher està l'àrbitre. I tenies un tio allà cantorrejant mentre tu estaves intentant concentrar-te per fotre-li un batasso a la bola. Això, evidentment, posava molt nerviosos els jugadors. I bé, el cas és que el tio, no només això, sinó que quan havia de sancionar algú o fer-li algun tipus de puntualització o directament parlar amb ell pel que fos, doncs ho feia o en vers o cantant. Hi ha un episodi molt curiós que el va tenir Casey Stengel, que era un jugador dels Brooklyn Dodgers, que després va ser bicampió de les sèries mundials amb els Yankees, que ell estava al bat, li van llançar una bola, strike, una segona bola, segon strike, i el tercer strike va anar una mica pels pèls, el Bill Byron li va cantar com strike i ell va protestar airadament, i ell, amb la melodia de London Bridge is Falling Down, la de London Bridge is Falling Down, tan, 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 doncs li va cantar a la caseta has d'anar, a la caseta has d'anar, estimat Casey. Clar, això t'ho diu un àrbitre? O sigui, o et cagues amb la puta mare que el va parir, o li trenques la cara,
o l'aplaudeixes,
o et gires cua i te'n vas a la caseta, que és el que va fer Casey Stengel, que va quedar desconcertadíssim. Un altre episodi va tenir com a protagonista un rookie que tenia una mecànica per batejar molt estranya, molt, molt poc ortodoxa, molt ortopèdica, i el Bill Byron se m'anà cap a ell i li va dir, t'ho dic en anglès perquè és com rima i després, si et sembla, el traduïm, li va dir: "Let me tell you something, son, before you get older. You cannot hit the ball, my friend, with your bat upon your shoulder." És a dir, li va dir, deixa que et digui alguna cosa, fill, abans que et facis gran. No pots pagar-li a la bola, amic, amb el bat per sobre l'espatlla. En català no rima, però clar, el noi es va quedar de pedra, dient, hòstia, aquest tio és l'àrbitre.
Tot això s'ho preparava abans del partit, suposo, que o li sortia natural.
Home, jo suposo que quan ho entrenes, això és com tot, clar, no? Clar. Vull dir, però clar, no tot eren gent que es quedava esturada o gent que li feia gràcia. N'hi havia alguns que els hi sentava malament. I es va crear algun enemic, i de fet, fins i tot li van partir la boca una vegada. Un jugador que es diu John McGraw,
Pou, que era un dels grans de la seva època, famós per la mala llet que tenia, que li va fer un vers que no li va agradar, no sabem exactament quin, però li va fotre un cop de puny, el va tombar i el van suspendre amb $500 i 16 partits de suspensió, que déu-n'hi-do. Però tot i això, el Bill Byron va ser capaç de fer callar a la mala bèstia més temuda de l'època, que era un jugador que es deia Ty Cobb, que era un tio que sempre anava armat amb una pistola.